pop-up al programa de tendències a les xarxes socials de Catalunya Ràdio. Aquests dies a les xarxes hi ha hagut molta conversa sobre bancs. D'una banda, l'enrenou que ha provocat la fusió entre CaixaBank i Bankia, i per l'altra, la presentació d'Onze, el que diuen que és el primer banc català fora de l'abast del Banc d'Espanya. Però és realment un banc o és el que s'anomena una fintech? I què és exactament una fintech? Ara ho aclarim tot plegat amb la persona on l'has cansat més, en Marc Vidal. Ell és consultor, conferenciant, expert en economia digital. Hola, Marc, com estàs? Què tal?
Molt bé, com esteu? Tot bé?
Sí, tant. Bé, d'aquesta banda de divulgació que tens, que sempre expliques les coses que s'entenen tant, ens interessa molt en el camp bancari, perquè estem una mica embolicats. Explica'ns, Marc, què és una fintech i quina és la principal diferència amb un banc.
De fet, a veure, totes les fintech no són bancs, no? Hi ha alguna fintech que pot ser un neobanc o fins i tot pot ser que algun banc tradicional s'acabi convertint en fintech. Fintech, al final, ve compost per el seu acrònim, o sigui, és tecnologia aplicada al sector financer. I des d'aquest punt de vista, doncs, una fintech pot ser moltes coses, no només, només ha de ser un potencial banc digital o alguna cosa per l'estil, no? De fet, tenim de tot tipus, des d'intermediació d'assegurances fins a intermediació de qualsevol aspecte monetari, de canvi de divises, o sigui, al final són una espècie d'aplicacions, no? o elements digitals que es poden ficar des de pràcticament totes al mòbil i que el que fan són transaccionar des d'un punt de vista, fins i tot una passarel·la de pagament seria una fintech també, no? Qualsevol aspecte que tingui a veure amb el sector financer i que tingui tecnologia associada especialment al telèfon mòbil, doncs tindríem una fintech.
Clar, però, per exemple, no sé, CaixaBank fa servir l'entorn digital. Llavors, tindria una part de fintech o no se li pot dir fintech?
Té una part de fintech, podríem dir-ho així. El que passa és que, com el seu patró és de banca tradicional, doncs no la incorporem en les fintech, no? De fet, el que ens anem trobant ara, i per això ara t'ho comentaves, amb la nova entitat financera, no?, que diuen que escapa del Banc d'Espanya, entre cometes, estaríem parlant d'un neobanc, no?, que seria l'expressió màxima o una de les expressions més interessants del punt de vista de les fintech. Un neobanc, al final, depèn també de les regulacions de cada país, però que funcionen independentment del funcionament tradicional d'un banc. Fins i tot, els requeriments inicials que requereix un banc tradicional són molts milions i, a més, una sèrie d'històries que no venen al cas, però un neobanc necessita moltes menys característiques prèvies, no? I permeten operar com qualsevol altra entitat. Després, dintre els neobancs hi ha diferències també, que podrien ser les que poden deixar diners o només les que poden guardar els teus diners. També hi ha diferències notables amb això. I normalment els bancs tradicionals són els que gestionen hipoteques, els que gestionen crèdits, que gestionen una sèrie de productes que els generen molts beneficis, i els neobancs són més aviat unes entitats que el que tenen és a bon guardar els teus calés.
Clar, però, o sigui, però els neobancs a la llarga s'acabaran imposant i tots seran neobancs o continuaran, no sé, clar, això és una mica fer futurologia, no? Però s'acabarà imposant els neobancs perquè entenc que un neobanc no pots anar físicament a una oficina i trobar-te un neobanc, no?
Diguem-ne que una de les característiques avantatges que ells denominen així és que no estan en un lloc físic, no? Evidentment que tenen oficines, evidentment que hi ha persones, evidentment que tenen servidors físics, però el cert és que la teva relació amb aquesta entitat és purament digital i habitualment és a través del mòbil. Fins i tot hi ha entitats que són neobancs que tu, quan vols fer alguna transacció a través del web, no?, des del teu ordinador, et demana que aquella operació que acabes d'iniciar la completis al mòbil. No? És a dir, et diu que t'identifiquis a través del teu telèfon mòbil per continuar fent la transacció. Transaccions que poden ser transferències, que poden ser modificar algun aspecte del teu balanç, el que sigui. Fins i tot els neobancs avui en dia estan perfeccionant alguns elements que tenen a veure amb el canvi de divisa, per exemple, d'una manera molt més ràpida, l'apertura de comptes bancaris en diferents divises, que és bastant més complicat en la banca tradicional, o com a mínim et demanen més coses, no? I el fet és que probablement no és que el futur de tots els bancs siguin neobancs, però sí que el futur de tots els bancs és tecnològic. I ho és bàsicament per l'experiència d'usuari. El fet de que sigui molt més fàcil, molt més simple treballar-hi amb un neobanc, amb un banc tradicional, doncs de moment podria portar-nos a un futur molt més similar al que funcionen els neobancs sense que desapareguin els bancs tradicionals. I l'altra banda important que té a veure amb l'avantatge del fintech respecte a la banca tradicional és que generacionalment la gent més jove, no, el que deien els millennials i la gent que va venint, doncs la seva relació amb les entitats bancàries de sempre, tradicionals, és bastant escassa. No uh-huh. contemplen un epígraf d'una banca o d'un banc tradicional.
I no busques un nom propi, no busques una persona
no,
ja.
No. Mm. No, de fet, no busques una marca que sigui extremadament conseqüent amb el sector financer, sinó que busques una marca que sigui extremadament fiable des del punt de vista del que tu fas cada dia, no? El consum, per exemple, no? Per això estem parlant de que hi ha fintechs des del punt de vista d'Apple, des del punt de vista de Google, Google Pay, totes les aplicacions financeres que estan disposant les grans empreses, la pròpia Amazon, doncs al final tenen una derivada fintech i que, a més, doncs, genera molta confiança o, com a mínim, molta capilaritat a la gent jove, no?
I ara es dispararà amb l'arribada del pagament a través de WhatsApp, suposo. Això ja ho popularitzarà del tot, no?
Doncs WhatsApp entra en un fintech, per dir-ho d'alguna manera. Sí. Llavors el que farà... Jo crec que això, a més, acabarà derivant a múltiples aplicacions. No només serà WhatsApp. Hi ha ara altres aplicacions que ara mateix només les fan servir per fer fotos o per comentar coses en algun espai públic, però que segurament acabaran permetent transaccions econòmiques i que puguis treballar com a mínim en l'ús dels teus diners, no tant en el fet de poder demanar diners o de fer algunes activitats financeres que són molt més complexes i que, a més, requereixen una regulació molt més important.
Marc, dues coses per acabar amb el tema. Per tant, hem de dir que és un neobanc, l'11, aquesta nova entitat que s'ha presentat. Sí. I dues coses. El tema de les comissions. Neobancs també van amb comissions o ja no hi ha comissions? Desapareixen?
Sí, segurament.
Ai. Sí, a més. Ho veurem de sobre.
Sincerament, viuen de les comissions, més que de res més. El que passa és que hi ha comissions que podries comparar amb la banca tradicional i dius, aquesta comissió és molt alta, no? per lo que em cobraven abans. El que passa és que després hi ha altres tipus de transaccions que dius, home, aquesta comissió és molt baixa. Per exemple, no? Una comissió de canvi de divisa sol ser bastant cara en l'àmbit de la banca tradicional i en l'àmbit de fintech, si està ben feta, doncs té un cost molt baix. Ara, utilitzar una targeta de crèdit, una targeta de dèbit d'un neobanc, que també la pots fer servir quan vas a un caixer, doncs té una comissió important si passes de 5 vegades que treus calés, no? Mentre que la banca tradicional això no et passa.
Bé, un altre dia ja parlarem del tema bitcoins, el tema blockchain, que segurament també té a veure amb el neobanc, totalment, no? Això ja serà un futur. Segona lliçó, ja pujarem una mica el nivell. Gràcies, Marc, com sempre.
A tu.
Adéu. Una abraçada. Adéu.